Són les 8, molt bon dia.
Apple que farà tornar la suavitat a les temperatures.
Ara mateix tenim 9 graus a Palafrugell, 8 a Corçà i 5 a Corçà també. Evidentment no, 5 a Corçà no, són 5 a Corçà i 8 a Calonge. Matí fred, sobretot en alguns punts, sobretot de, més de l'interior de la comarca. Ja ho notareu quan sortiu de casa. Si més no, la humitat realment fa que la sensació de temperatura sigui fins a 2 graus més baixa de la temperatura real. Després de les pluges d'ahir, molt localitzades però intenses en algun moment, avui tindrem dia de sol, que serà la tònica pels pròxims dies. Alguns titulars, avui al supermatí. Explicarem que l'alcalde i l'exregidor de seguretat i també el cap de la policia local a Palamós han estat citats a declarar com a investigats, el que abans se'n deia imputats, per l'afer de la multa de trànsit de la policia local. També donarem bones notícies per Mariona Reig, el jutjat de Tortosa, ha arxivat la causa de la palafrugellenca que tenia oberta a Tortosa per delictes d'odi i amenaces contra un guàrdia civil. Explicarem també que les pluges dels últims dies, sobretot del cap de setmana, evidentment no són suficients per revertir la situació de sequera al Baix Empordà, tot i que a poc i podem anar fent front amb aquestes pluges i sobretot si va plovent de manera persistent. Dèiem ahir, també va ploure algunes pluges localitzades i algun ruixat tindrem durant la setmana, però tampoc no serà això d'aquest últim cap de setmana. I també donarem unes dades sobre Palafrugell. I és que han tancat 2 de cada 3 oficines bancàries en només 8 anys al municipi. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui parlarem amb Montserrat Jiménez, que és directora pedagògica del Verduna Prats de la Carrera de Palafrugell. És una de les membres del grup d'experts que el govern va posar en marxa després dels resultats PISA i ara ja han entregat aquests resultats. En parlarem avui d'aquest informe i de les propostes del grup d'experts per millorar el sistema educatiu català. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Tot això s'ha de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'alcalde de Palamós, l'exregidor de Seguretat i el cap de la policia local han estat citats a declarar com a investigats per l'afer de la multa de trànsit.
La citació arriba com a part de les diligències judicials per la denúncia presentada pel Sindicat Central, Sindical Independent i Funcionaris i per 3 agents de la policia local després de l'afer de la multa de trànsit que es va posar a un vehicle policial camuflat.
Un vehicle que conduïa el regidor, que era aleshores regidor de la Seguretat, i amb l'alcalde al costat, l'alcalde de copilot, i l'alcalde, fins que no va sortir les imatges, no va recordar que ell anava en aquest vehicle que van multar, i vaja, va haver tot un revestall polític a Palamós, que gairebé li costa l'alcaldia a Lluís Puig, però finalment se'n va sortir amb un pacte incorporant a Junts dins de l'equip de govern. Sobre justícia, encara, bona notícia en aquest cas, perquè el jutjat de Tortosa ha arxivat el cas contra la palafrugellenca Mariona Reig i Massot. Es tracta de la causa per delictes d'odi i amenaces contra la Guàrdia Civil pels fets del 2017. Avui també expliquem que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha començat els tràmits de, vaja, els estudis de l'estructura de l'edifici de Can Rius.
L'estudi el farà una empresa especialitzada que analitzarà l'estat i la solidesa de l'estructura de l'edifici. Està previst que aquests estudis s'allarguin unes 3 o 4 setmanes.
Avui volem conèixer l'estat de la sequera al Baix Empordà després de la pluja d'aquest passat cap de setmana.
La pluja d'aquests dies ha anat molt bé pels boscos i l'agricultura. No obstant això, no és suficient per revertir l'estat de sequera actual. Al Baix Empordà, el total de mil·límetres va ser d'entre 20 i 35 al llarg del cap de setmana.
I el que us deia, han tancat 2 de cada 3 oficines bancàries a Palafrugell en 8 anys.
Sí, el 2015 hi havia entitats que tenien fins i tot 6 seus al poble. Ara, segons un reportatge que publica Neus Colomer, la revista de Palafrugell, el nombre de caixers ha quedat reduïda a la mínima expressió.
Els productes pesquers es promocionen al Fòrum Gastronòmic Girona, que se celebrarà fins demà, fins 13 de març. Maria.
l'Ajuntament de Palamós, la Confraria de Pescadors del municipi i l'Organització de Productors Pesquers Palamosins s'han promocionat en un estand conjunt on es pot veure la promoció que es fa de la marca Garantia de Gamba de Palamós i del projecte estratègic Palamós Peix.
I Fontanilles celebra la cinquena edició de Castellum amb la Fira d'Oli i diverses activitats.
També se celebrarà la Diada Castellera al municipi com a novetat d'enguany, una rossada popular per dinar per a 400 persones. Tal com afirmen des del consistori, la voluntat és començar la primavera d'una manera lúdica, festiva i sense cuinar a casa, tastant els olis, vins i altres aliments de proximitat.
Palafrugell, en esports, arregla Palafrugell al municipi la gespa natural de l'estadi per poder celebrar el MIC del 2024.
S'han tapat alguns dels forats i instal·lat més gespa. El regidor d'Esports Isidre Atenes explica que l'organització del MIC va demanar a l'Ajuntament poder utilitzar les instal·lacions. La 22a edició de la competició se celebrarà entre el 27 i el 31 de març en 40 municipis gironins. A Palafrugell es competiran uns 40 partits, la meitat a l'estadi i la resta al Camp del Gregal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè els comuns amenacen de tombar demà els pressupostos de Pere Aragonès si no es descarta el macroprojecte del Hard Rock a Tarragona. Últimes 24 hores, per tant, de negociacions per la possible aprovació dels pressupostos de la Generalitat. El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha llançat un ultimàtum a l'executiu i l'ha avisat que això passarà, que els pressupostos quedaran tombats si no descarten el pla director urbanístic del projecte. A més, Junts també ha presentat una esmena a la totalitat dels pressupostos per la negativa a eliminar l'impost de successions. En l'àmbit internacional, mitjans russos asseguren que el Kremlin ha cessat el cap de l'armada russa. El substitueix qui fins fa poc dirigia la flota nord de Rússia. El govern rus no ha comentat oficialment aquest moviment. La Unió Europea i tot l'Estat va recordar ahir els 20 anys dels atemptats de Atocha a Madrid, que van deixar 193 morts i més de 2.000 ferits. La Comissió Europea, amb el govern central, va organitzar un acte presidit per Felip VI i la reina Letícia per homenatjar les víctimes d'aquella massacre. I finalment, avui expliquem també que Kate Middleton ha admès haver manipulat la fotografia familiar que va publicar diumenge passat amb motiu de la celebració del Dia de la Mare al Regne Unit. Ha fet aquest acte d'admetre haver manipulat aquesta fotografia per mitjà d'un comunicat emès a través del compte oficial del príncep i la princesa de Gales a Twitter. Tot i això, no s'han dissipat les especulacions sobre l'estat de salut de la futura reina d'Anglaterra, si no, res no canvia, perquè recordem que Kate Middleton és la dona de l'hereu a la corona. Són les 8 i 7 minuts i pel que fa al temps, també avui important saber quina és la previsió per a aquests propers dies després d'unes jornades d'inestabilitat. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comencem el dia al Baix Empordà?
Jornada que es presenta molt estable després de viure uns dies de molt de moviment meteorològic i després d'un dilluns inestable amb el pas d'una petita cua de front que ens va deixar ruixats molt localitzats i que van suposar entre 3 i 5 litres, sobretot a la zona més al sud de la comarca. A la Bisbal i Rodalies, els ruixats van portar associat aparell elèctric, amb moments de pluja d'intensitat moderada. Avui dimarts, després d'uns dies, ens tornarem a posar en mode estable i a mesura que vagin passant els dies es reforçarà aquesta nova situació. Així doncs, avui no esperem ruixats, esperem un dia bàsicament assolellat, només amb algun núvol prim de cara a la tarda. Tot això acompanyat de temperatures molt contrastades entre les mínimes i les màximes. La forquilla de temperatures estarà entre els 0 graus i els 18, en el moment que el sol podrà escalfar més. Pels propers dies seguirem aquesta dinàmica i, mica en mica, la sensació de primavera suau s'anirà refermant a tots els racons de la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui el comentari del dia ens l'envia la Carme Fenoll.
Bibliopluja. Dissabte va ploure tot el dia. Espectadors entusiastes ens vam arraulir al sofà, tapadets amb manta i armats amb llibres. La proesa era digna d'esment. Feia mesos que no es veia un xàfec o un principi de tormenta. Temps d'adonar-nos com ens afecta el clima, com, potser sense notar-ho, el nostre metabolisme i estat mental fluctua. El poeta, altrament anomenat cantautor, ens ho diu millor que ningú. Es tiempo de lluvias, tiempo de amarse a media voz, de oír de nuevo el tic-tac del reloj. Es tiempo de lluvia. Em temo, però, veient l'experiència pandèmica, que l'aprenentatge vivencial d'aquesta sequera no transformarà els nostres hàbits. La desmemòria juga a favor nostre i en contra del planeta. Les preocupacions a l'Empordanet són per omplir o no piscines. Tenim una capa fina de protecció primer mundista a prova de tempesta. Sempre ens quedaran els llibres, refugis impertèrrits de la nostra absurditat.
I avui una novetat musical destacada que va sortir aquestes últimes hores, aquesta matinada, la nova cançó, el nou single de Paula Valls. Es diu Disculpa.
Per odiar-te tant, si no m'apropo, això no es cura. Només va supurant. I és que voldria explicar-te que hi estic treballant. Si ho ploro tot, em quedo buida. I acabarà. No sé si vull tornar a trobar-me sense saber on anar. Això és un missatge mal redactat per deixar enrere el passat. És impossible. Si borro tota aquesta culpa, hi haurà més espai. I és que voldria obligar-me a deixar de pensar tant.
Paula Valls ens presenta aquesta novetat, es diu Disculpa, ja la prèvia del seu nou disc. Tenim moltes ganes que arribi. Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Embolica que fa fort en la fe de la multa de trànsit al cotxe de la policia local de Palamós, que al final, després d'anys d'incògnita, es va descobrir que conduïa l'aleshores regidor de Seguretat Ciutadana amb l'alcalde de copilot, i els van posar una multa de trànsit mentre el conduïen fora del municipi. Ara el jutjat d'instrucció número 1 de Sant Feliu de Guíxols ha citat a declarar com a investigats l'alcalde Lluís Puig, l'aleshores regidor de Seguretat, i també el cap de la policia local. La citació arriba com a part de les diligències judicials per la denúncia que va presentar el sindicat de la Central Sindical Independent de Funcionaris i per tres agents de la policia local després de l'afer de la multa i trànsit que van posar a un vehicle policial camuflat.
Cal recordar que la foto de trànsit va mostrar que el conductor d'aquest cotxe en el moment de la multa era Alfons Bartolomé i Lluís Puig anava de copilot. A la demanda del sindicat acusant l'alcalde, l'exregidor i l'inspector d'un presumpte delicte contra l'administració pública. A més, també els acusen de falsificació documental i prevaricació. El jutge, tal com apunten des de Ràdio Palamós, ha citat a declarar a Lluís Puig, Alfons Bartolomé i Josep de Montés el 22 de maig al jutjat d'instrucció número 1 de Sant Feliu de Guíxols. A més, el titular d'aquest jutjat també ha citat a declarar els 3 agents demandants com a perjudicats i 5 agents més de la policia local de Palamós com a testimonis. Els denunciants declararan el 7 de maig i els testimonis el 20 i 21 de maig. A més, el jutge demana al Servei Català de Trànsit que aporti la fotografia ampliada i despixelada del radar i el consistori tot l'expedient de la investigació interna que es va fer.
Com dèiem, és un afer que va esclatar el setembre del 2021.
Va ser en aquell moment quan es va denunciar un vehicle camuflat de la policia local de Palamós per excés de velocitat a la C31 a l'altura de Platja Aro. El Servei Català de Trànsit en aquell moment va demanar a l'Ajuntament de Palamós que s'identifiqués el conductor del vehicle, moment en el qual el cap de la policia local de Palamós va detallar en un informe que aquesta identificació no havia estat possible. A l'informe, a més, es deia que el cotxe l'havia de portar un agent en servei i afegia que potser perseguia un vehicle sospitós. La impossibilitat d'identificar el conductor va fer que la multa pugés de 150 a 900 euros. El sindicat es va mostrar en desacord amb aquestes afirmacions i en una entrevista a Ràdio Palamós, el delegat sindical, Miquel Ángel García, va qüestionar les investigacions fetes per identificar el conductor. Va ser llavors quan el consistori va obrir-li un expedient que va acabar derivant en una sanció de 6 mesos de suspensió de feina i sou. Aquesta sanció, però, es va recórrer per la via del contenciós administratiu i en aquest procediment va ser quan es va demanar al Servei Català de Trànsit despixelar la imatge del radar. La imatge despixelada va arribar a mans del consistori aquest setembre de 2023 i va ser llavors quan Lluís Puig va reconèixer que qui anava al volant era Alfons Bartolomé i el mateix Batlle anava de copilot. Després de saber qui anava dins el vehicle, el regidor de Seguretat Ciutadana va dimitir i va assumir el cost de la multa.
Encara en l'àmbit judicial, el jutjat de Tortosa ha arxivat el cas contra la palafrugellenca Mariona Reig i Massot. Ho explica el número de març de la revista de Palafrugell. Es tracta de la causa per delictes d'odi i amenaces contra la Guàrdia Civil fets el 2017, pels fets de l'1 d'octubre i per la intervenció policial, les càrregues policials contra el referèndum. Un agent de la Guàrdia Civil havia denunciat aquesta mestra palafrugellenca i l'havia denunciat perquè ella havia escrit el missatge a Facebook, aquest missatge, diu: és de Tortosa, aquest guàrdia civil, anem a fer-li una visita i li tornem el favor. Simplement per això l'acusaven d'amenaces i delicte d'odi després de la seva participació a la repressió del referèndum. Ara, sis anys i mig després, perquè recordem, tot això ve del 2017 i sembla que fos ahir, però han passat ja 6 anys i mig, ara la justícia ha sobreseït el cas. Ara baixem fins a Sant Feliu de Guíxols. Perquè l'Ajuntament comença aquesta setmana els estudis sobre l'estructura de l'edifici dels Banys de Can Rius, més conegut com la seu de la discoteca Palm Beach, que va tancar el 2006. L'estudi el farà una empresa especialitzada que analitzarà l'estat i la solidesa de l'estructura d'aquest edifici. Està previst que els estudis s'allarguin unes 3 o 4 setmanes.
En acabar l'anàlisi d'aquesta estructura, es vol impulsar un pla director per veure les obres que fan falta executar a l'edifici perquè es pugui utilitzar. A més, el consistori Canxó està conversant amb costes de l'Estat i la Generalitat per saber si els en podrien cedir el control per reformar i veure si es podrien fer obres de restauració perquè l'espai quedés obert a la ciutadania. L'alcalde del municipi, Carles Motes, admet que des del consistori volen poder tornar a fer servir aquest espai. A més, ha volgut destacar la importància que té aquest edifici per la ciutadania. Tothom hi té records i creu que no s'ha de permetre més degradació en un edifici tan emblemàtic. Cal recordar que les converses amb Costes van iniciar-se abans del 2018, que va ser el moment en el qual va vèncer la concessió a l'empresa Touring. Aquesta setmana el consistori i Costes es tornaran a reunir per parlar de Can Rius. I tot i que encara no hi ha una definició
clara dels usos que es volen aplicar en aquest edifici, el govern municipal vol reconvertir-lo en un espai per a la ciutadania. Cal recordar que després del tancament de la discoteca del Palm Beach, el consistori va declarar l'edifici com a bé cultural d'interès local per evitar que l'enderroquessin l'any 2009.
Esperem que es pugui recuperar, perquè és un edifici que, com dèiem, que tothom hi té records al Palm Beach, i que es pugui recuperar per usos municipals, usos públics, o fins i tot altres tipus d'usos, doncs seria una molt bona notícia. Les 8 i 20 minuts. Les pluges d'aquests últims dies han sigut una molt bona notícia per l'estat de sequera extrema que estem passant al país. Però, i de fet, l'episodi recent de pluges és un dels més grans que es recorda des del temporal Glòria, ja al gener del 2020, que sembla també que fos ahir, però han passat ja més de 4 anys del Glòria. Així ho confirmava el passat dissabte el Meteocat a través de les xarxes socials.
El mateix Meteocat va assegurar que en dades del dissabte fins a les 9 del vespre, el passat dissabte va ser el dia més plujós de Catalunya des del 15 de setembre del passat 2023. El total de la precipitació acumulada entre divendres i dissabte va ser de 50 mil·lilitres en el vessant sud del Pirineu, Prepirineu, sectors de la Catalunya central i comarques del nord-est. Al Baix Empordà, el total de mil·lilitres va ser d'entre 20 i 5 i 35. Dels tres dies, divendres, dissabte i diumenge, el dia que més pluja es va acumular va ser el dissabte. Al Baix Empordà, la pluja d'aquests dies ha anat molt bé pels boscos i l'agricultura. No obstant això, no és suficient per revertir l'estat de sequera actual. Segons l'índex de precipitació estàndard, la sequera continua sent excepcional al litoral i al prelitoral català i extenses àrees del nord-est del Principat, entre elles el Baix Empordà. Actualment, les reserves de les conques internes són d'un 14,46%, encara sense arribar al mínim recomanat. Cal recordar que els 36 municipis del Baix Empordà estan dividits entre l'embassament del Ter, l'aqüífer del Ter i la conca Empordà. Dels municipis de la nostra comarca, els que pertanyen a l'embassament Ter estan en estat d'emergència. Aquests municipis són Begur, Castell d'Aro, Platja de Lluís Segaró, Mont-ras, Pals, Palafrugell, Palamós, Regencós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torrent. Vilopriu i la Pera, que pertanyen a la Conca Empordà, estan en estat d'excepcionalitat, mentre que la resta de pobles que pertanyen a l'aqüífer del Ter es troben en estat d'alerta. El mes de febrer va deixar dos episodis de pluja importants, per Carnaval i el 26 de febrer. Dels episodis de pluja de febrer cal destacar els 110 mil·lilitres per metre quadrat a Calonge i els més de 80 litres per metre quadrat a Platja d'Aro. El mes de març hi ha hagut, de moment, dos episodis de pluja. El 2 de març, que va deixar de 12 a 14 litres per metre quadrat, i aquest cap de setmana, que ha deixat de 18 a 36 litres per metre quadrat. En 10 dies del mes de març ha plogut una quantitat similar per sota de la mitjana climàtica del mes de març. La notícia positiva és que les precipitacions van ser generalitzades i abundants a tota Catalunya, amb una nevada generosa a la zona de la capçalera del Ter. Això significa que en les properes setmanes tindrem un major cabal d'aigua recarregat als aqüífers i embassaments.
Bona, bona, molt bona notícia. No tan bona notícia a Palafrugell, perquè el municipi ha perdut en 8 anys la meitat de les oficines bancàries, més de la meitat. El 2015 hi havia entitats que fins i tot tenien 6 seus al poble. I ara, segons un reportatge que publica Neus Colomer a la revista de Palafrugell, el nombre de caixers ha quedat reduïda a la mínima expressió.
En concret, segons les dades que recull la revista, l'any 2015 l'entitat amb més oficines al municipi era CaixaBank. En tenia 6, una xifra que ha quedat retallada una de sola, la del carrer de Torres i Jonama. Això sí, l'antiga Caixa té 3 punts més on hi ha un caixer: al Camp d'en Prats, al carrer de Pi i Margall i al carrer Chopiter a Calella. Hi ha 3 bancs més que han retallat el nombre d'oficines: el BBVA, que s'ha quedat amb la de la Seu del Cavallers, el Sabadell al carrer dels Valls i el Santander al Torres i Jonama. Cal dir també que el Deutsche Bank manté oberta l'oficina del carrer dels Valls. La revista també recull el nombre de caixers disponibles que no estan vinculats a cap seu bancària. En concret, n'hi ha al passeig Cipsela de Llafranc, al passeig del Mar de Tamariu i a l'Esclat de la Fanga. Neus Colomer critica l'article de la revista de Palafrugell que els caixers no sempre funcionen o la llum del sol no permet veure la pantalla. I carrega contra el fet que les voreres estan plenes de gent fent cua per arribar a un caixer, cosa que s'ha convertit en una veritable gimcana. Aquesta situació provoca una pèrdua de l'atenció personalitzada sobretot a la gent gran.
Fontanilla celebra la cinquena edició de Castellum amb la Fira de l'Oli. També se celebrarà la Diada Castellera al municipi i, com a novetat d'enguany, una arrossada popular per dinar per 400 persones.
Tal com afirmen des del consistori, la voluntat és començar la primavera d'una manera lúdica, festiva i sense cuinar a casa, tastant els olis, els vins i altres aliments de proximitat. La Fira de l'Oli d'enguany, tot i estar marcada per la sequera, comptarà amb més marques i olis diferents que mai. Hi haurà olis locals com Olirium i Ecocitrell, passant per empreses empordaneses com Oli Canyal, Pere Clara i Mar Ribot. Cal destacar també que en aquest apartat i per primera vegada hi haurà un expositor d'eines i de maquinària agrícola. Un dels altres actes d'aquesta celebració és la Diada Castellera, que es farà a la plaça Sant Martí del municipi. Comptarà amb la participació de les colles, els marrecs de Sal, els merlots de Figueres i els esperxats de l'Estany. A més, durant tot el dia hi haurà una exhibició i una activitat de tiramarc a càrrec dels arquers d'Esclanyà. Pel que fa a l'arrossada popular, està previst que se serveixin 400 racions d'arròs de pals. El preu és de 15 euros i inclou entrants, postre, beguda i cafè. Els tiquets es poden encarregar a l'Ajuntament de dilluns a divendres en horari d'oficina o al correu secretaria@ajfontanilles.cat.
En esports, el Palafrugell ha arreglat, ha reparat la gespa de l'estadi municipal perquè s'hi pugui celebrar el MIC 2024. S'han tapat alguns dels forats i instal·lat més gespa. El regidor d'Esports, Isidre Tenes, explica que l'organització del MIC va demanar a l'Ajuntament poder utilitzar les instal·lacions. Tenes destaca que és dels pocs estadis amb gespa natural, grades grans i la possibilitat de televisar els partits.
Tenes espera que si la gespa continua en bon estat, alguns dels equips del Futbol Club Palafrugell puguin tornar a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonés.
Com que ara fa molt temps que no s'hi juga, va ploure això i hem fet un petit arreglo perquè el MIC es pugui jugar, i si després del MIC el camp està bé, que esperem que sí, perquè juguen nanos, tampoc juguen grans, juguen mainada, algun equip del Palafrugell pugui tornar a entrenar i jugar en a l'estadi, que això també ens ha fet molt de mal.
A més, aquest any el MIC Futbol també estrenarà la nova gespa artificial del Camp del Gregal. La 22a edició de la competició se celebrarà entre el 27 i el 31 de març en 40 municipis gironins. A Palafrugell es competiran uns 40 partits, la meitat a l'estadi i la resta al Camp del Gregal. Corresponen a la categoria U14 infantil futbol masculí. S'espera arribar al rècord de 412 equips participants arreu de Girona i créixer el nombre de camps fins als 56. Això suposa més de 8.000 jugadors i 1.012 partits. Palamós i Figueres seran les seus de les finals.
El grup d'experts nomenat pel Departament d'Educació després dels mals resultats de l'últim informe PISA ha presentat ja les seves propostes educatives per revertir-los. De fet, hi ha 18 mesures que marquen com a prioritàries i que ja s'haurien d'intentar plantejar en algun cas i executar pel curs que ve, el 2024-2025. Parlem, per exemple, d'ampliar el personal docent i no docent, posar el focus en la formació dels docents, reduir la burocràcia o impulsar definitivament l'aprenentatge per competències. I dins d'aquest consell, d'aquest grup d'experts, hi ha la nostra convidada d'avui al Supermatí, que és Montserrat Jiménez, que és la directora pedagògica de l'Escola Vedruna de Palafrugell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins són els següents passos, ara que vostès ja han presentat aquest informe al Departament d'Educació? Quan esperen que es puguin aplicar aquestes mesures?
Sí, a nosaltres se'ns va demanar aquest informe amb mesures a curt, mitjà i llarg termini. Per tant, vàrem fer una anàlisi estructural una mica de tot el sistema. Vàrem presentar les mesures dimecres passat a la consellera i ara és l'equip del departament, l'equip de govern que ara està al departament, a qui li pertoca pressupostar aquestes mesures, fer un desplegament dels recursos i de les possibilitats per analitzar si convé que algunes actuacions ja siguin efectives a les instruccions del curs vinent.
Ara saber també el diagnòstic que fa vostè i també que s'ha fet dins del grup d'experts, però també li volia preguntar com ha estat el procés de redacció i també l'origen. En quin moment se li comunica que vostè formarà part d'aquest grup d'experts? En què entenc que vostè representa com la banda de les escoles més privades i concertades?
A mi se'm va demanar personalment des del departament per poder participar en aquest grup a les vacances de Nadal. Va ser tot molt de pressa i per primera vegada també hi ha un acord parlamentari, és a dir, el govern tenia la responsabilitat d'escollir l'equip, però sí que hi havia un acord als diferents membres del Parlament. Per tant, pot ser que hi hagi també un bri d'esperança perquè tinguem pacte per l'estabilitat, no? Bé, dit això, Nosaltres ens vam començar a treballar després de Nadal i sí, efectivament, en l'equip hi ha representació de diferents tipus de centres, també de persones vinculades a l'àmbit educatiu, no només d'escola, no? Sinó també d'altres nivells i, per tant, enriquit. Jo he estat sempre a l'escola concertada, a l'escola sostinguda amb fons públics i, per tant, la meva trajectòria va vinculada en aquesta tipologia d'escoles.
Mm-hmm. Comencem pel diagnòstic, per tant. Després dels resultats PISA, que van suposar un daltabaix informatiu i també, suposo, dels mateixos centres. Se'n poden treure conclusions clares d'aquest informe o és més analitzant tot un procés que ja potser ve més de lluny?
Clar, PISA fa una fotografia i a ningú li agrada sortir malament en aquesta fotografia quan fem unes comparatives amb d'altres països. PISA, si bé podem pensar que té les seves limitacions, no? Perquè és una mateixa eina que fa una diagnosi en països amb contextos econòmics i socials molt diferents. Però, malgrat que té aquestes limitacions, és una prova exhaustiva, és a dir, PISA treballa amb rigor. Aleshores, què fa PISA? Evidencia tot un seguit d'indicadors que no són nous de les proves, sinó que aquí a Catalunya ja havíem tingut algunes alertes. Havíem tingut alertes perquè tenim uns resultats de competències bàsiques molt estables, amb lleuger augment amb l'alumnat que està en el nivell baix. Les proves PIRLS que es fan a quart de primària ja ens havien també trucat a la porta, no?, amb els resultats, perquè ja indicaven també uns resultats baixos, també són proves de competència lectora. Per tant, PISA evidencia tot un seguit de coses que el sistema ja havia constatat. També posa sobre la taula un tema de pobresa i un tema de desigualtats socials. O sigui, no és només la llengua i la matemàtica. PISA analitza altres dades que a vegades no han estat tan mediàtiques, però que també hi són. No només el de pobresa i desigualtat, hi ha, per exemple, les dades de context, que també ens han de fer patir, perquè els nostres joves, per exemple, són els que se senten menys vinculats en els centres educatius, menys impulsats, amb menys expectatives per tirar endavant, i això també ens ha de fer patir, perquè això ens parla de benestar emocional als centres educatius.
Per tant, deia, s'ha posat molt a focus en els resultats, però també hi ha altres qüestions de model, no? Això últim que ens comentava de la vinculació amb els centres també parla del model educatiu, que fins ara es parla d'un model d'èxit, també un model d'integració d'èxit, però que aquí comencen a sortir alguns problemes.
Sí, no podem dir que Catalunya va endarrere, no? Perquè Catalunya s'ha fet un gran esforç en molts aspectes. Per exemple, el decret d'inclusió l'hem de viure com una cosa bona, però ha de poder ser desplegat i per això calen recursos. Catalunya també ha anat endavant amb digitalització, però també hem de pensar on ens porta aquesta digitalització, com fem tota una reestructuració. I bàsicament el que sí que es necessiten són recursos per desplegar bé, per exemple, el que dèiem, no?, el decret d'inclusió i equitat, i també necessitem pacte perquè hi hagi estabilitat. I ens ha mancat molt el sistema, recursos i estabilitat.
Moltes vegades, de fet, quan després de l'informe, allò, els anàlisis que es feien des de molts mitjans pel Boc Gros, era del sistema educatiu actual, basat això en les competències, en els jocs, això és la caricatura que es feia, els jocs, el no aprendre, no memoritzar, és la clau que explica aquests mals resultats. El model al qual anem ha de ser aquest? Ha de ser l'aprenentatge per competències? Què hi ha de cert en tot això? Que, per exemple, que estiguem oblidant la memorització d'elements i que això pugui fer, que això faci que anem enrere a nivell PISA i en tots els altres indicadors.
Primer de tot, clar, PISA, si parlem de PISA, hem de pensar que és una prova totalment competencial. Per tant, es demana que els alumnes sàpiguen, però que els alumnes sàpiguen aplicar. És a dir, hem de saber, però també hem de saber fer. Per tant, no és dolent que hi hagi un desplegament competencial, sobretot en unes habilitats que els nostres joves necessitaran ara i també necessitaran en el futur. Ara bé, això no treu, i nosaltres dediquem tota una línia, que és la línia 2, a parlar d'enfoc curricular, a que hem de garantir que hi hagi tot un saber, tot unes competències que s'assoleixin, perquè per saber fer has de saber. I, per tant, parlem de la necessitat d'aplicar metodologies basades en evidències sobre l'aprenentatge de la lectoescriptura, sobre la conceptualització de la matemàtica, sobre l'oralitat, no? tan important el treball de la comunicació oral amb els infants. I en aquest sentit, per això demanem que hi hagi aquesta focalització, que es focalitzin en quins són aquells sabers imprescindibles i l'enfoc que s'ha de tenir per garantir això, que sàpiguen, però que també sàpiguen fer. I nosaltres no hem entrat en el debat metodològic, perquè tampoc tenim evidències. Hi ha llocs amb metodologies globalitzades que els resultats són més alts que en altres llocs que no els tenen. I al revés, també passa que en certs centres, amb una metodologia que podríem dir-ne, no?, per dir-ne d'alguna manera més tradicional, també tenen bons resultats, perquè depèn de molts factors, no és d'un únic factor. I en el tema metodològic no hi hem entrat.
Tota aquesta qüestió curricular, tot aquest anàlisi curricular, em sembla mentida que no s'estigui fent. Matemàtiques, lectoescriptura, oralitat... Jo vaig acabar el batxillerat fa 10 anys. En 10 anys ha canviat tant la cosa?
Ha canviat, perquè el context social ha canviat. Quan parlem, per exemple, de comunicació oral, nosaltres sabem que hi ha uns infants que no tenen accés als inputs orals que potser nosaltres, o jo mateixa, que ens portem anys, que vam tenir, perquè no escolten tants contes, no senten tantes cançons, o, per exemple, la llengua que senten és una llengua a través de les pantalles, que no és la llengua catalana, moltes vegades, i tot això és el teixit social que ha canviat. I l'escola, moltes vegades, no canvia al mateix ritme que canvia la societat. I el que ens passa ara a l'escola és que estem atenent molta complexitat. I el que dèiem abans, calen recursos perquè els docents puguem fer front a aquesta complexitat.
Les mesures prioritàries. Hi havia una llista de 18 mesures. Quines creuen que poden ser més útils i a la vegada més factibles que es puguin aplicar ja al curs que ve?
Hi ha grans mesures, com la que dèiem al principi, que és clau, que és, per exemple, promoure el Pacte Nacional per la Inclusió i l'Equitat. Hi ha la demanda també de que hi hagi un pacte que doni estabilitat al sistema, que no vingui depenent dels canvis de legislatura, i un tema de recursos. Això és gran a nivell d'estructura. Dedicar el 6% del PIB, com marca Europa, i estem lluny d'aquest 6%.
En què estem ara?
Estem al 3 i escaig. És a dir, ens falta moltíssim. Això és una carta als Reis gran, eh? Però és que és el quid de la qüestió. La inversió en educació. Per tant, hi ha uns temes d'estructura. Llavors, hi ha mesures que requereixen recursos, que és el que dèiem ara, per exemple. Pel desplegament del decret d'inclusió, necessitem més recursos. Necessitem els centres més professionals per atendre aquella complexitat de la que parlàvem. Perfils docents i perfils no docents. En aquest sentit, per exemple, també necessitem un pacte amb altres departaments, el de Drets Socials i Igualtat, el Departament de Salut, que els docents sols, o sigui, hi ha coses que ja transcendeixen l'escola. Però després també demanem aquí mesures que no tenen cost. Simplement és aturem-nos a pensar què estem fent i com ho podem millorar. Com aquestes, anem a focalitzar amb els aprenentatges fonamentals, els bàsics, que hi ha d'haver cada cicle.
Aquesta estabilitat política és un clàssic, no? Canvia l'equip directiu, ja no sé ni si canvia el partit, però potser canvia el conseller i hi ha canvis en el currículum. Serà fàcil arribar a aquesta estabilitat política?
Si parléssim a partir de l'experiència que tenim, diríem que no. Diríem que no serà fàcil perquè venim d'on venim i potser hem arribat aquí degut també, en part, a aquesta inestabilitat. Però nosaltres volem pensar que hi hagi esperança. De fet, el compromís era que hi hagués aquest pacte que almenys durés algunes legislatures per donar aquesta estabilitat que el sistema necessita. Perquè és que és clau, perquè ara estem treballant amb un decret i el que no pot passar és que hi hagi un canvi de govern, ens canvi el decret. Això és inassumible pels centres educatius.
Durant tota l'entrevista parlava del decret d'inclusió. Què és el decret d'inclusió?
El decret d'inclusió és el decret que ja porta uns cursos implementat i que garanteix que qualsevol alumne, independentment de la seva trajectòria, de les seves habilitats, de les seves capacitats, pugui estar escolaritzat i tingui garanties d'èxit en el sistema educatiu català. Clar, això demana recursos. Demana recursos per atendre la diversitat. I no hem estat a l'alçada de tenir aquests recursos. Per això tenim un sistema, tenim els equips docents de les escoles molt cansats. Molt cansats perquè és molt difícil treballar amb aquesta complexitat sense anar de la mà d'uns recursos que garanteixin que tu pots arribar als alumnes amb allò que necessiten.
Aquesta és l'arrel del problema?
És part del problema. és part, hem de pensar que també a nivell... Jo abans deia que PISA posa sobre la taula un tema de pobresa i un tema de desigualtats. I aquest tema de pobresa i desigualtats també hi és. Per tant, també parlem dels recursos a les aules d'acollida. Potser hi ha d'haver més aules d'acollida per poder atendre l'alumnat nouvingut, que és fruit del fenomen migratori que està passant, no? I, per tant, no ho podem obviar, perquè és una realitat social. I l'escola és un mirall del que està passant a la societat.
Té esperances que aquesta, la situació en pocs anys es pugui revertir?
Jo vull pensar que sí. Som molta gent, no?, que pensem que hem de tirar endavant. L'educació, igual que la salut, són pilars bàsics d'un país i jo tinc esperances en que d'una manera o d'una altra ens anem de poder sortir, perquè sempre hem set una comunitat molt resilient, la comunitat docent.
En què ho començaríem a notar si la situació es reverteix?
D'aquí un temps. Ho començaríem a notar en resultats, però també amb una xifra que, clar, ens preocupa PISA, però ens ha de preocupar també l'abandonament escolar prematur. Tenim un índex molt alt d'abandonament escolar prematur, estem al 13,9%, i això és massa, això no ens ho podem permetre. Per tant, veurem que ens en sortim quan els nostres joves se n'en sortin.
Uh-huh. El grup d'experts continua actiu?
No. Ara mateix nosaltres hem entregat l'informe, hem complert amb la part que se'ns demanava, que és aquest desplegament de mesures, i sí que s'han compromès des de la conselleria que quan hagin pressupostat i hagin mirat exactament doncs, què és el que suposa i per on poden començar a implementar, ens faran un retorn a nosaltres. Però això suposa simplement doncs, un altre contacte amb conselleria per saber l'estat de la qüestió. Però no, la nostra tasca ja està tancada.
Li hauria agradat tenir més temps i més, potser més recursos per poder fer un diagnòstic més complet?
Sí, a tots, clar. Intentar posar mesures per un sistema educatiu en un parell de mesos ja ens podem imaginar que és molt complexa. Tot i que no era només PISA, és a dir, els que venim del món educatiu ja teníem de fa temps uns indicadors de coses que es podien millorar. També cal, val a dir que durant aquest temps de treball hem fet contrastos amb molts experts de diferents àmbits i amb diferents grups de treball, també amb el Consell Escolar, amb el Consell Educatiu de Catalunya, amb els sindicats, i hem rebut feedbacks que ens han permès doncs, bueno, analitzar algunes dades. Però falta diagnosi. També li he de dir que en el nostre país ens falten dades. I una de les coses que hem dit és que hem de treballar amb dades. Per tant, hem de tenir una agència d'avaluació i prospectiva que ens doni evidències del que està passant.
Hem parlat de... Clar, és l'informe de tot el... constituït per la conselleria i, per tant, amb aspiració de servir tot el país. Si li demano per la situació més a nivell local, comarcal o local de Palafrugell... Quin és el diagnòstic que el fa vostè?
Potser també diria no tinc prou eines per valorar els resultats de tots els centres educatius que estan a Palafrugell, però sí per dir allò que deia abans, no? Que les escoles som una radiografia del que està passant a l'entorn i, per tant, exactament igual. Necessitem també recursos per acollir a tot l'alumnat que ens arriba. Palafrugell és una vila on també té molt moviment migratori, a diferència d'altres, i és important, el que dèiem abans, de tenir aquests recursos, siguin a través de més docents, siguin a través de més professionals, per poder atendre l'alumnat. I una cosa molt bona que crec que té el municipi i que hem d'anar caminant cap aquí és la inversió que s'està fent en el temps complet, no? En l'educació a temps complet. Perquè quan estudiem fórmules, l'educació a temps complet, més enllà d'entrar en els debats de jornada partida o no, la sisena hora, hem d'avançar amb l'educació a temps complet.
Què és l'educació a temps complet?
L'educació a temps complet és donar possibilitats educatives a l'alumnat més enllà d'horaris lectius en els centres escolars. I per això calen pactes, convenis amb entitats, amb ajuntaments, amb associacions que ofereixin activitats, diguem-ne, de lleure, activitats educatives a tot l'alumnat. Per exemple, el model de Portugal. Portugal, que ara ens emmirallem, és un model d'èxit, perquè és un model d'educació a temps complet, d'oferir unes extraescolars a tot l'alumnat, perquè sabem que l'alumnat no només aprèn a les escoles, i això també val la pena dir-ho, aprenen a molts llocs.
Montserrat Jiménez és la directora pedagògica del Badruna Palafrugell i membre d'aquest grup d'experts que el Departament d'Educació va organitzar per poder donar una resposta sobretot a l'informe PISA. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies per convidar-me. Molt bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Continuem al Supermatí, avui parlant de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una notícia d'aquestes últimes hores important que afecta la protecció de dades personals. L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició d'una empresa anomenada Tools for Humanity que volia continuar recopilant dades dels ulls i la cara de les persones a canvi de diners digitals.
Doncs sí, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va ordenar a l'empresa que capturés aquesta pràctica perquè considerava que no s'estava informant correctament a les persones sobre com s'utilitzarien les seves dades. A més, l'agència va dir que la recollida de les dades biomètriques, com ara l'empremta de l'iris, és molt sensible i necessita una protecció especial. L'empresa va recórrer a l'Audiència Nacional que perquè li permetés continuar recopilant aquestes dades, però l'audiència ha donat la raó a l'agència en la seva decisió i l'audiència diu que la protecció de dades personal és un dret fonamental i que és per això molt important que els interessos, més important que els interessos econòmics de l'empresa. Això significa que aquesta empresa que recull aquestes dades ha deixat de recopilar aquestes dades i de les persones a Espanya fins que no pugui demostrar que està complint amb totes les lleis de protecció de dades.
A mi és un cas que m'intriga moltíssim perquè, clar, entenc que és molt llaminer, dones la teva t'escanegen l'iris, t'escanegen la cara i et donen diners.
Sí, uns 60 euros donaven més o menys.
No són tants tampoc, no són tants, pensava que serien més diners.
No, no, 60 euros aproximats que no te'ls donaven en cash, te'ls donaven
en bitcoins.
En bitcoins, que després els has de convertir, vull dir que et quedaves en poca cosa. Perquè...
Però per altra banda m'agradaria saber també, ja entenc que és molt important, és molt reconeixible la informació de l'iris, però per què no ens la poden recollir o qui més la té aquesta informació de l'iris?
De moment ningú. El que diuen que volia fer aquesta empresa és crear un sistema universal per identificar tota la gent del món amb aquest sistema. Clar, això imagino que espanta una mica a governs. Faria saltar pels aires els sistemes actuals que tenim per identificar la gent, no? Amb el DNI, amb l'empremta dactilar, tal. Clar, i que això sigui un organisme independent...
Una empresa.
Que no saps ben bé com ho està fent ni com ho està aconseguint, clar, suposo que no és...
Em sorprèn això, també, que per 60 euros... denguis una informació, això demostra que no hi ha consciència de la importància de totes aquestes dades personals, evidentment.
No hi és.
Mm-hmm. Bé, més notícies. Parlem d'intel·ligència artificial, de ChatGPT i OpenAI, perquè Elon Musk, de Tesla, de Twitter, de tots aquests, ha denunciat OpenAI.
Doncs sí, Musk ha presentat una demanda contra OpenAI i el seu director executiu, que és el Sam Altman.
Ja el coneixem, ja n'hem parlat moltes vegades d'en Sam Altman.
I ho ha fet per no de respectar el seu pacte fundacional d'investigar la intel·ligència artificial sense ànim de lucre. Mas va ser un dels primers impulsors, principal finançador i màxim responsable d'aquesta organització, que al principi actuava com a un laboratori científic i ara ha creat una empresa privada per distribuir els seus productes.
O sigui, aquí, clar, en l'Elon Musk, el que diu ell, vosaltres al principi éreu un laboratori, era un espai d'idees, d'innovació, però ara esteu intentant treure diners amb aquest ChatGPT i amb les eines d'OpenAI, no?
Doncs sí. La demanda argumenta, de fet, que OpenAI s'ha convertit en una subsidiària de facto de codi tancat de Microsoft, que és la tecnològica més gran, i a més, Musk considera que els acords com OpenAI que té signats amb Microsoft per un valor de 10.000 milions de dòlars són incompatibles amb el seu propòsit inicial de limitar-se a la investigació i de publicar tots els seus descobriments de codi obert perquè puguin ser aprofitats per la resta del món.
O sigui, Musk estava dins d'OpenAI,
sí,
eh?
Sí, i estava fins al 2018 i per incompatibilitats amb la seva posició directiva a Tesla, que també desenvolupa intel·ligència artificial en la seva recerca del cotxe autònom, doncs va haver de sortir, implicant també una reducció molt gran dels fons, perquè recordem que Musk és
un dels principals finançadors d'OpenAI.
D'OpenAI,
de les persones més riques del món.
La seva sortida d'aquesta empresa, doncs, clar, va ser un fol d'altabaix en el tema econòmic.
Clar.
Bé, Altman aquelles hores era responsable d'estratègia de la Fundació i va prendre les regnes d'OpenAI, ara és el seu director. Recordem que també va sortir durant un temps, va haver-hi una trifulca també.
Clar, va sortir perquè ell defensava que treure'n diners d'OpenAI,
sí,
no? I la gent que la va fer fora era la que defensava que realment es mantingués com un espai
com
sense
ànim
de lucre, com una fundació.
Sí.
Me sorprèn de totes maneres que Elon Musk, que és el gran defensor del capitalisme descarnat dels Estats Units, ara sigui el qui, suposo que també hi té interessos econòmics.
Suposo, i bueno, suposo que també vol treure partida, no?
Home, evidentment,
sí.
Evidentment. Parlant de tecnologia i en aquest cas d'intel·ligència artificial, els científics han trobat una manera de connectar les emocions humanes amb les màquines, és la computació afectiva.
Doncs sí, la computació afectiva és una disciplina que permet a les màquines entendre i respondre a les emocions humanes. Això pot canviar la manera com interactuem amb les màquines, com els telèfons intel·ligents o els cotxes. Per exemple, el teu telèfon podria saber si estàs trist o content simplement per la manera de com escrius un missatge.
Yeah.
O el teu cotxe podria canviar la música que sona depenent de si estàs estressat o relaxat.
Clar, això és realment, sobre el paper, sembla fàcil. No és que sembli fàcil, és que és com evident, no?, que en el moment en què estem la cosa hauria d'anar cap aquí, no?
Sí, sí. Doncs aquesta disciplina té aplicacions en diferents sectors, com l'educació, la salut, els serveis empresarials i la integració a la ciència i a l'art. La intel·ligència artificial emocional juga un paper significatiu en les interaccions entre els humans i les màquines i la computació afectiva té potencial d'augmentar significativament aquestes interaccions. Segons un article d'una revista especialitzada en ciència i tecnologia, el número d'estudis sobre aquesta matèria està creixent molt ràpid i ben aviat podria arribar a ser una realitat en el nostre dia a dia.
Clar, tenim la intel·ligència artificial, que realment són màquines parlant. Si aquí l'incorporem l'anàlisi de les emocions, doncs ja tindrem allò de les pel·lícules, un amic,
sí.
Un amic, una màquina amic, amiga.
Sí, sí, sí.
Perillós, no sé.
Una mica.
Preocupant, però
bueno,
vaja.
Ja ens hi acostumarem.
Ja ens hi acostumarem. Anem a coses més del dia a dia, anem a Amazon, que ara avisa'm un missatge de les fundes del mòbil que es retornen habitualment.
Doncs sí, no us ha passat mai que una funda de mòbil comprada a Amazon i que té bones valoracions i que aparentment tot està perfecte, us arriba i veieu que no està bé o que es trenca o que la qualitat no és correcta?
Això m'ha passat moltes vegades.
Doncs mira, doncs a partir d'ara hi haurà més eines per evitar-ho.
Uh-huh.
Amazon ha afegit recentment una advertència de freqüentment retornat a la llista de productes, com per exemple les fundes d'iPhone originals d'Apple fetes amb un material que s'anomena Fine Woven i que es deterioren molt ràpidament. Aquesta mesura es pren després de nombrosos clients retornessin aquestes fundes insatisfets per la seva qualitat.
Uh-huh. Però què és això del Fine Woven?
Doncs mira, és un material que Apple fa amb les seves fundes des del llançament de l'iPhone 15, però que els seus clients s'han queixat de que el material es ratlla molt fàcilment i això ha portat a molta gent a retornar aquestes fundes a Amazon.
Mhm. Uh-huh.
I bé, el que ha fet Amazon és advertir amb una caixa taronja amb un símbol d'un triangle on a la foto, en la descripció del producte es diu que és un article freqüentment retornat i ens convida a que mirem els detalls del producte i les ressenyes dels clients per no repetir l'error, bàsicament.
Clar, perquè si la comprem l'haurem de retornar segurament.
Sí, sí.
Clar, espero que això, de moment és en aquest article, en aquestes fundes d'iPhone, les originals,
sí, en aquesta,
espero que
en aquesta
s'apliqui automàticament a moltes altres.
Sí, sí, de fet ho estan aplicant en alguns països en alguns productes. Ho anirem veient, perquè és veritat que hi ha molts productes que retornen a Amazon i que després no tornen a la vida de comercial, diguéssim. Per tant, mesures per evitar que les coses retornin també fan pel planeta.
Sí, exacte, fan pel planeta i per la butxaca i per tot, perquè
per
és
tot,
que
sí,
jo estic cansat de retornar productes que dius, habitualment compro un producte en botigues de proximitat, però quan no tinc més alternativa, t'arriba i dius, a veure, que això no està complint amb el que em deien, i el que és més cridaner de tot, que és que té bones valoracions aquell producte.
Sí, sí, perquè hi ha moltes valoracions també a Amazon que es compren, i clar, això porta aquestes clar, coses, no? Clar. Hi ha fabricants que llencen productes a Amazon i que en regalen milers perquè la gent hi doni bones valoracions. En regalen milers a canvi clar, de bones valoracions. I clar, llavors en surten productes doncs, que no estan com haurien d'estar.
I avui parlem d'un videojoc que ha generat molta expectació a Barcelona. Es diu Taxi Life.
Doncs sí, es tracta d'un simulador de conducció urbana que permet als jugadors posar-se a la pell d'un taxista a la ciutat. El joc destaca per la seva representació a escala real de Barcelona, amb més de 460 quilòmetres de carrers i de moltes localitzacions icòniques que són molt reconeixibles. Els jugadors hauran d'acceptar trajectes, conduir pels carrers de la ciutat i complir amb les normes de trànsit.
Per començar, no és gens realista, perquè els taxistes no compleixen amb les normes de trànsit.
Bueno, haurien... Però sí.
Però a més està en català, no? Perquè sí, es va fer viral aquí i l'empresa l'ha posat en català.
Exacte, sí. Tot i que el joc s'havia anunciat des de fa temps, no va ser fins al novembre passat que es va fer viral a les xarxes i això va provocar, efectivament, que l'empresa desenvolupadora, que és Simterraft, afegís el català com a idioma disponible en el joc.
El que passa és que no, les primeres valoracions no han estat bones, no?
Bueno, malgrat l'expectació inicial, Taxi Life ha rebut crítiques negatives per part dels jugadors, molts d'ells s'han queixat d'errors de programari, del comportament erràtic del cotxe, controlats per intel·ligència artificial i de poca compatibilitat amb els volants, amb els mandos, diguéssim. Sí. L'empresa ha habilitat una pàgina web també perquè els jugadors puguin notificar els errors que troben i així poder-los arreglar en futures actualitzacions. Per tant, és un joc que està encara en desenvolupament, diguéssim.
I més, el Barcelona Music Lab impulsa un programa d'acceleració de startups musicals.
Doncs sí. El Barcelona Music Lab ha presentat un programa d'acceleració dissenyat per a empreses en fase de creixement que busquin ampliar el seu abast al mercat. El programa centra especialment en aquelles dedicades a la música en directe, les experiències en viu i les indústries creatives. Uh-huh. Les inscripcions ja estan obertes i fins al 28 de març els interessats poden apuntar-se a través de la pàgina web del Barcelona Music Lab. Uh-huh. De fet, actualment el sector de la música a Catalunya genera més de 850 milions d'euros anuals i fins a 4.000 llocs de treball. El programa d'acceleració es basa en 8 àrees: la sostenibilitat, l'accessibilitat, l'educació, l'experiència disruptiva, la creació de xarxes col·laboratives, la gestió d'esdeveniments, el tractament de dades i la propietat intel·lectual i industrial.
Per tant, aquí també molta relació amb l'àmbit de la innovació i d'això, de l'oci digital en aquest cas.
Sí, de fet, Barcelona Music Lab busca empreses que es trobin en una fase de creixement avançada, que presentin un model de negoci escalable i amb visió de futur i que tinguin un impacte social i mediambiental positiu.
Perfecte, Martí Seguer, són les notícies sobre tecnologia d'aquesta setmana. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adeu.
I abans de marxar, una altra notícia, i és que demà s'acaba el Fòrum Gastronòmic Girona i els productes pesquers de Palamós s'hi estan promocionant a través de l'Ajuntament, la Confraria de Pescadors i l'Organització de Productors Pesquers Palamosina, que han promocionat un estand conjunt on es pot veure la difusió que es fa de la marca de garantia de la gamba i el projecte estratègic Palamós Peix.
Aquesta acció de promoció s'ha complementat aquest dilluns amb un show cooking on la gamba de Palamós està la protagonista i que s'ha dut a terme a la barra gastronòmica del Fòrum de Girona. La demostració culinària ha estat a càrrec dels xefs del restaurant Palamós i Caos, Tuar Muñoz i Miqui García, que han presentat una recepta de ravioli de gamba de Palamós i suquet de gatet. Palamós té com una de les principals accions de promoció al Fòrum Gastronòmic Girona 2024 la difusió de la marca garantia gamba de Palamós, divulgant les empreses que ja en formen part, així com el treball, les accions i objectius que s'hi desenvolupen. En aquest cas, l'activitat divulgativa a l'estand va més enllà de la informació de la gamba i la seva qualitat, permetent la degustació de productes que hi estan vinculats, com el sofregit de gamba de Palamós. Actualment se supera el centenar d'empreses i establiments certificats amb la marca garantia gamba de Palamós. Es tracta de barques d'arrossegament del port palamosí, peixaters, distribuïdors i restaurants de la vila i també d'altres municipis que ja compten amb aquest distintiu que es va crear l'any l'any 2008, amb l'objectiu de vetllar pel bon ús de la marca Gamba de Palamós, assegurant la qualitat d'aquest producte, la seva promoció, divulgació i prestigi. El projecte estratègic Palamós Peix, a més, és una iniciativa de l'Ajuntament de Palamós, de manera conjunta amb el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós, que compta també amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics vinculats amb el municipi, i neix amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la Llotja de Palamós i en totes les seves dimensions. Mitjançant el Pla Estratègic Palamós Peix es vol promoure la pesca i el consum sostenible dels recursos pesquers locals, fomentar el coneixement del producte entre la ciutadania, incrementar la competitivitat dels agents vinculats i enfortir la promoció del peix com a element diferenciador. Els productes pesquers de Palamós també estaran presents enguany al Gastronòmic Fòrum Barcelona, que en aquest cas tindrà lloc del 4 al 6 de novembre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui dimarts, després d'uns dies, ens tornarem a posar en mode estable i a mesura que vagin passant els dies es reforçarà aquesta nova situació. Així doncs, avui no esperem ruixats, esperem un dia bàsicament assolellat, només amb algun núvol prim de cara a la tarda. La forquilla de temperatures estarà entre els 0 graus i els 18, en el moment que el sol podrà escalfar més. Pels propers dies seguirem aquesta dinàmica i, mica en mica, la sensació de primavera suau s'anirà refermant a tots els racons de la nostra comarca.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu, avui des dels estudis de Ràdio Palafrugell, el Supermatí, també fet conjuntament amb Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com sempre, demà amb la Maria Alzina, amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé, tingueu molt bon dia.